Només un 25% dels ciutadans de Barcelona i l'àrea metropolitana de Barcelona fan servir el català de manera quotidiana. Una xifra que a mi m'ha impactat molt, per baixa, però que resulta que ha anat millorant. És a dir, que veníem encara de situacions pitjors. És a dir, només un de cada quatre ciutadans de Barcelona o de la seva àrea metropolitana usa el català de manera habitual.
Així és. Això és el que diuen les dades. Això és el que diuen les enquestes, que, clar, tot això són dades declarades, com comentàvem, i, clar, per qualsevol anàlisi sociolingüística hem de partir de quina és la realitat demogràfica. La demografia és fonamental per a tota anàlisi sociolingüística. De fet, una branca de la sociolingüística es diu demolingüística, a partir del que tenim. Clar, aquestes dades, si mirem la llengua inicial que diuen els enquestats que és la seva, que han après primer, quina llengua has après primer o quina és la llengua inicial, doncs a l'àrea metropolitana és del 22,6%,
i el català,
en canvi la llengua habitual és el 24,2%. S'han guanyat 2 punts. L'aprenentatge de les llengües és un procés llarg, nativitzar-les costa molt. L'únic que tenim sempre una mica de pressa amb aquestes dades. De fet, gairebé és molt excepcional, però nosaltres és habitual, perquè l'informe es fa cada any. A més, personalment, jo també he col·laborat amb l'informe, perquè vaig estar director de l'Institut de Sociolingüística de la Secretaria, llavors Secretaria de Política Lingüística, i he participat, les enquestes les vam dissenyar, les vam analitzar conjuntament. Això que ens sembla normal, aquest informe de política lingüística, a la majoria de països és un fet molt excepcional. Això no existeix. Relativament, és a dir, clar, aquí el conseller, se li fa una entrevista al conseller, sempre es crida algú que sap alguna cosa d'aquestes dades, etcètera, etcètera, però això ja és un fet molt excepcional. Preocupar-nos per la salut, com ha dit el conseller Santivila, que hauria de ser un terme diferent, o vitalitat tampoc no és gaire adequat, podrien ser el dinamisme, la viabilitat de la llengua, i això ho estem preguntant constantment, quan sabem que això és un procés molt llarg. Perquè...
Clar, professor, però m'agrada, aquests dos conceptes que ha fet servir m'agraden molt, viabilitat, dinamisme. Esclar, què li diu a vostè sobre la viabilitat, sobre el dinamisme d'una llengua, aquesta dada, que un de cada quatre ciutadans que viuen a la ciutat més poblada del país i a l'àrea geogràfica més poblada, amb diferència del país, utilitzen la llengua del país, pròpia del país, com a llengua habitual?
Clar, és que això, quantes llengües voldrien tenir aquesta capacitat de crear nous parlants? Perquè aquí hem creat dos punts més de parlants. I si miréssim, si mirem, això ho hem de mirar a la llarga. Hem de mirar l'evolució des de les primeres migracions. O sigui, tota la demografia del segle XX, la demògrafa Anna Cabré ho diu molt clar, que hi ha un sistema de reproducció català que ha sabut integrar tota aquesta gran allau migratòria. Per exemple, des de l'any 1951 al 1981 van arribar 1,5 milió de persones. Aquest 1,5 milió de persones, això significa que arribaven 50.000 persones per any. Si ho vols al mes, doncs gairebé 5.000 persones noves. Clar, la societat que tenim actual s'ha anat construint així. I després, des de l'any 98 a l'any 2008, ha vingut 1 milió de persones, bàsicament, de fora de l'Estat. És a dir, si comptem tot això, són 2,5 milions de persones noves. I llavors, si miréssim, clar, mirem aquesta de la utilització, però si miréssim la capacitat d'entendre, multipliquem per 4, perquè a l'àrea metropolitana, exactament, l'informe diu que és del 68%, gairebé un per 3,5.
Gairebé un 70% de la gent que viu a Barcelona o a la seva àrea metropolitana entén el català.
Diu que l'entén.
Diu que l'entén. Sí. I per vostè, aquest 2% de gent diguéssim, que no, la primera llengua que van aprendre no va ser el català i que diuen que parlen habitualment el català, més el fet que el 70% dels ciutadans de Barcelona i de l'àrea metropolitana entenguin el català, creu que són dues dades que ens han de fomentar optimisme, diguéssim?
I clar, és que aquí és, diríem que aquí som gairebé hipocondríacs lingüístics i estem...
M'encanta l'expressió.
Gairebé seguint el símil aquest de la salut, que a mi no m'agrada perquè científicament no és una metàfora, no és una analogia adequada perquè no ens aporta gairebé res, però ens estem auscultant contínuament. És a dir, és algú com si algú no té cap malaltia i s'està prenent la pressió a cada moment. Doncs això va bé, és evident. És evident que si som capaços d'integrar 2,5 milions, de crear nous parlants, no ens hem de preocupar? Clar que voldríem més. I cadascú des del seu punt de vista. Hi hauria alguns que voldrien menys. Si aquestes dades les llegim de Madrid, estarien molt contents, segurament.
Mira, lligant amb les dades que vostè donava, en tenim aquí d'oficials, el 35% de la població adulta de Catalunya és nascuda fora, el 17% a l'estranger i el 18% a la resta de l'estat espanyol.
Clar.
Evidentment aquesta és una de les explicacions.
Hem de partir d'aquesta. Aquesta és la realitat demogràfica.
Mm-hmm. Sí, sí. Per exemple, que Santa Coloma de Gramenet només el 50,7% de la població sàpiga parlar el català?
Un èxit. Això és un èxit, clar. Amb una perspectiva històrica és un èxit. Perquè si mirem com s'ha anat construint la ciutat...
Professor, fins a quin punt, per exemple, que el català a internet doncs, sigui una llengua viable i dinàmica, els 10 webs més visitats a Catalunya tenen versió en aquesta llengua, per exemple, que 6 de cada 10 serveis de missatgeria dels més usats a Catalunya tinguin també la seva opció en català, que 4 de cada 10 xarxes socials més usades a Catalunya són en català. Això també fa feina, a poc a poc? És a dir, tot això es filtra, diguéssim, a aquesta ciutadania que va incorporant el català en els seus hàbits?
I tant, i tant. A mi sempre m'agrada dir que tota pedra fa paret. I qualsevol acció a favor del català és productiva. El més important, aquí hem de pensar, més que mirar-ho com des del punt de vista de la salut o de la vida, ho hem de mirar des d'un punt de vista del màrqueting, des d'un punt, perquè és l'oferta i la demanda el que funciona. Per exemple, la mateixa directora general de Política Lingüística, Esther Franquesa, va organitzar un màster que es deia màrqueting lingüístic. Perquè el que hem de veure, el que tenim clar és que com més oferta hi ha, més ús se'n fa. No podem anar al cinema perquè gairebé no hi ha cinema traduït o doblat al català o subtitulat en català, perquè és un 3%, un 4%, són xifres molt baixes. En canvi, per exemple, en la ràdio, som a la ràdio, una de les dades més bones que hi ha és la ràdio, que augmenta respecte a l'any anterior, però fixem-nos que estem parlant de l'any anterior, quan això és un procés, un procés que dura generacions, igual com per extingir-se una llengua, han de passar unes generacions, per a expandir-se també han de passar unes quantes. Aleshores, en canvi, la televisió i els mitjans escrits baixen una mica, però són un punt percentual, dos punts percentuals, són coses que són gairebé insignificants.
Professor, per tant, des del seu punt de vista, a vegades es fa un cert catastrofisme sobre la situació de la nostra llengua, fins i tot col·legues que segur que envien missatges com de dir alerta que ens n'anem pel pedregar.
Clar, això és... això té un perill. Jo això n'he escrit sobre això, sobre la profecia que s'autocompleix. Això és molt... això són, jo vull dir que són pseudoprofecies, perquè intentant que tingui l'efecte contrari pot tenir l'efecte no desitjat. És a dir, i cadascú, la realitat social ens la representem d'una manera determinada a cadascú. Per exemple, en sociologia hi ha el corrent del constructivisme que diu que la realitat es construeix. perquè aquestes dades es podrien mirar d'una altra manera. Jo justament quan feia, quan estava treballant a l'Institut de director de l'Institut de Sociolingüística, em vaig adonar que podria fer una versió diferent de les dades, la podia enfocar totalment diferent. I justament a la UOC, els meus estudiants de sociolingüística tenen un exercici amb unes dades i han de fer un informe fixant-se en les coses positives o fixant-se en les coses negatives, sense dir que mentida.
Clar. Però vostè ho acaba de fer aquí, ha posat un exemple. Jo he encarat la conversa amb vostè, la meva primera reflexió és, ha estat, professor, només un 25% dels ciutadans de Barcelona i de la seva àrea metropolitana usen el català com a llengua habitual. I el seu primer titular, diguem-ho així, hauria estat, a Barcelona i a la seva àrea metropolitana hi ha un 2% de persones que declaren que la primera llengua que van aprendre no era el català, que utilitzen el català com a llengua habitual.
Exactament.
Per vostè aquesta és el que li ha cridat atenció, com de dir, ep, que aquí hi ha clar. Una certa captació de parlants, diguem-ho
així. Clar, és que és així. I dir, si algú diu només, és això, clar, tot és relatiu.
És clar.
Però no decreix. Mm-hmm. I el que hem de veure són les tendències. I a la llarga el que hem d'analitzar són les tendències. Per exemple, personalment amb un grup de col·legues, però de col·legues d'altres disciplines, per exemple un astrofísic, de diferents enginyers, un enginyer i una altra física, hem creat un grup que es diu Alcàntera, el pont amb la sociolingüística. És a dir, el que fem és analitzar des del punt de vista matemàtic o físic, amb tècniques matemàtiques o físic, quina és l'evolució d'aquestes dades i veure quins... Quina perspectiva podem fer. Per exemple, un estudiant del Manel Perucho, que és l'astrofísic, Clara Miralles, va fer un treball de final de carrera, de física, dins de la carrera de física, sobre com evolucionaria el País Valencià la llengua. Clar, això té els riscos, és una simplificació, etc. I sempre, en perspectiva, has de pensar que no hi haurà cap daltabaix, perquè, per exemple, n'hi ha daltabaixos cada 2x3. El Brexit, Trump... la crisi econòmica, com afectarà la crisi? La crisi té res a veure amb la llengua, evidentment. Per què? Perquè aquesta gent, per què hi ha aquest 2% més, o aquest 2 punts més? Doncs perquè l'ascensor social funciona. I per què la gent aprèn català? Doncs per pujar d'estrat social. Això està estudiat, tinc estudiants que han fet treballs meravellosos sobre això, jo estic investigant exactament sobre això, i quines dinàmiques hi ha a partir de la llengua. Per exemple, s'ha vist que famílies de joves de llengua primera castellana que han pujat de classe, no gaire, a la millor, però que són professors d'institut, d'universitat, doncs ensenyen als fills castellà i català. Uh-huh. I tots dos són castellanoparlants. Per què? Doncs perquè ells han pujat de classe, es canvien del barri que han viscut, possiblement, ja que ho deia, de Santa Coloma, van a viure a un altre lloc, a una zona residencial, també de l'àrea metropolitana, i tot això genera... La llengua no la podem veure com un ens a banda, sinó que està tan íntimament lligada amb l'ascens social, amb la demografia, etcètera, etcètera, que cal mirar, es pot enfocar des de molts de punts de vista.
Per tant, professor, dedueixo d'aquest discurs tan positiu que fa que vostè no és dels que creu que el bilingüisme mata.
No, al contrari. Jo sempre dic que els que propugnen un gran mal que hem tingut aquí a Catalunya i a l'Estat espanyol, és el monolingüisme. Els monolingüistes, els monolingües profuns, que són incapaços d'aprendre cap altra llengua, per exemple, alguns estan de presidents del govern, doncs no van enlloc. Les classes que han pujat sempre són els bilingües, perquè ja tenen les dues coses, els intèrprets, els torcimanys, etc. És a dir, el bilingüisme no pot ser mai vist com una cosa dolenta, perquè si això portat a l'extrem, tindríem que els castellanoparlants no mai podrien ser catalanoparlants, perquè serien bilingües. És a dir, el bilingüisme és un pas necessari tant per a l'extinció com per al dinamisme, com l'expansió de la llengua, de les llengües en general.
Ha quedat molt clar. Ernest Carol és professor de sociolingüística de la UOC. Moltíssimes gràcies per haver compartit aquests minuts amb nosaltres i sincerament li agraeixo que m'hagi girat, diguéssim, el punt de vista que jo tenia sobre aquestes dades.
Això és el que de vegades intenten fer els sociòlegs i la sociolingüística ha de fer el mateix amb aquests temes.
Sí, sí. De fet, això que ha fet vostè té molt a veure també amb la nostra professió, la de periodista. En funció d'on poses el focus, d'on hi ha zones de llum i zones d'ombra, la història té un, no? un to on té un altre i el discurs és un o és un altre. No?
Només cal mirar les portades de cada matí dels diaris que sembla que siguin de realitats totalment diferents.
Gràcies, professor.
Moltes gràcies a vosaltres.